migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Això és migdia des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz i de seguida parlarem d'aquesta llei del sí o sí. No de tota sencera, perquè és d'aquelles llargues espesses, però sí parlarem d'aquesta penalització de distribuir imatges íntimes sense consentiment. Analitzarem el tema amb el catedràtic de Dret Penal de la Universitat Abat Oliba Feu, el José Ramón Agustina, que ens ho explicarà. I molt bé, intentarem treure l'aigua clara, perquè no tot està clar del tot, És una bona llei, una passa endavant, però no tot està clar del tot. Però abans anem a repassar com tenim el temps, trànsit, actualitat, amb el Carlos Rosada. Bon migdia, Carlos.
El bon migdia, doncs mira, calor, torna la calor en aquesta recta final de setmana. Tindrem un cap de setmana de platja completament. Aquest divendres, cel majoritàriament serè a tota Catalunya. Hi ha algun núvol prim al litoral de Barcelona, amb temperatures que ja van clarament cap amunt. I dissabte i diumenge, un temps marcat pel sol, alguna tronada diumenge a la tarda al Pirineu, amb algun plogim poc important, i temperatures que a les zones més càlides de Catalunya, sobretot a l'interior, poden tocar els 35 o els 36 graus. 25 hi ha a Tarragona, 24 a Barcelona, 22 a Girona, 21 a Lleida i encara 19 a Andorra la Vella.
Molt bé, què tal circula per la xarxa viària aquestes hores?
Doncs mira, amb les mateixes complicacions que fa una mitja hora aproximadament, tenim un vehicle averiat a la P2, a l'Albi, comarques de Lleida, direcció Barcelona, 2 quilòmetres de cua, encara hi ha problemes a la C33 a Montcada, direcció Barcelona, només un carril obert, hi ha 4 quilòmetres de cua per enllaçar amb l'autopista P7 i a la Ronda de Litoral, també un clàssic de cada dia en aquesta hora, 5 quilòmetres de cua intermitent entre el Fòrum i Barceloneta, direcció Llobregat, transport públic, avui normalitat.
Molt bé, que en destacarem de la actualitat aquest migdia?
Doncs mira, d'entrada recordar que cap de setmana, des d'avui i tot el cap de setmana, hi ha una jornada de portes obertes a la caserna del Bruc de Barcelona amb motiu del Dia de les Forces Armades. Els visitants poden veure les instal·lacions i també gaudir de diverses activitats tant avui divendres com també dissabte i diumenge. I a més, a la celebració d'enguany s'hi uneix un patruller, l'Infanta Cristina, un patruller de l'Armada Espanyola que recala des d'avui en el moll del Barcelona Nord. Es pot anar a visitar també aquesta patrulla que arriba, com deia, avui mateix al port de Barcelona. Es pot visitar, doncs, el moll Barcelona Nord, a més de totes les activitats que hi ha a la caserna del Bruc, també a Barcelona. I tenim un nou capítol del Culebrot sobre la candidatura espanyola als Jocs Olímpics d'hivern de 2030. Aquest matí la Generalitat ha decidit ajornar la consulta sobre l'esdeveniment davant les desavinences entre els governs de Catalunya i de l'Aragó sobre el repartiment de les proves. El COE, Comitè Olímpic Espanyol, no ha estat capaç de posar d'acord a les dues autonomies. El govern català diu que sense disposar de tota la informació sobre aquesta candidatura no es pot consultar el territori, tal com s'havia previst amb una consulta el 24 de juliol. Ara es treballa ja amb la data, una possible data, el setembre o l'octubre. Tot dependrà si finalment hi ha candidatura o no, la cosa pinta cada cop més negra.
Pot ser més desastre, això? Pot ser més desastre?
Sí, segur que sí.
És increïble.
Ja t'he dit que és un capítol, avui en tenim un de nou.
Però la publicitat, escolta'm, però la publicitat institucional està en marxa,
Home, ja interessa que es faci els Jocs Olímpics d'hivern al Pirineu. Evidentment, el que t'he comentat ja alguna vegada, que des del Comitè Olímpic Internacional, al veure el desgavell que hi ha entre les diferents postures, evidentment, no és la millor carta de presentació de cara als membres del COI, que, a més, tenien previst una visita a Barcelona i també a la zona del Pirineu, una visita que ja s'ha ajornat dues vegades davant de la situació creada.
És que la imatge internacional és lamentable, lamentable.
I també interna.
Interna sí, però ja estem acostumats. Nosaltres, com és a casa nostra, ja estem acostumats a aquest tipus d'imatges, però de cara a l'exterior no sé si estan tan acostumats.
Són coses que fan mal,
Carlos, gràcies. Per cert,
tenim conversa.
Tenim conversa dissabte a les 12 del migdia.
Dissabte a les 12, des de l'hotel del restaurant, de l'hotel Gran Marina, tindrem la visita del president del Partit Popular Catalunya, Alejandro Fernández. Té moltes coses a parlar, el tema precisament dels Jocs Olímpics, com es veu aquest desgavell que hi ha, i com no, la nova polèmica que tenim sobre l'aplicació o no d'aquesta sentència del TSJ del 25% del castellà a les escoles. Aquests temes i molts altres,
Molt bé, gràcies, Carlos.
Vinga, bon programa.
Cuida de l'actualitat esportiva amb Mansi Veu del José Luis Gil. José Luis, com estàs? Bon migdia.
Què tal? Bon migdia, José Miguel, companys. S'ha donat vostè que hi ha una relació directa entre el convidat del Converses i la indumentària que tria el Carlos Losada?
Doncs no, miri, no m'he fixat en això.
Jo sí.
I com és ràdio, tampoc he estat pendent del tema, però bé.
Segons el tarannà del protagonista...
Bé vestit d'una manera o d'una altra?
Sí.
Ah, i vostè de quin color va vestit avui de cara al partit de demà?
Jo vaig de lo primer que surt quan fico la mà dins de l'armari. Així ens de clar. Bueno, escolti, voy a leerle una cosita, señor Cruz. El futuro de Usman sigue abierto y no vamos a entrar en especulaciones interminables. Somos y siempre hemos sido muy respetuosos con todos los clubs y continuaremos de la misma manera mientras continúe el proceso. Cuando sea el momento adecuado para tomar una decisión, Usman considerará cuál es la mejor opción para su futuro. És una nota de premsa de Moussa Sissoko, agent d'Ousmane Dembélé. Hi ha un membre de la redacció que ha dit, qui s'ha pensat que és aquest? Kylian Mbappé? Que estem a 27 de maig i no hem pres una decisió? Doncs en aquestes estem. És l'última hora, en al·lusió a l'actualitat del Futbol Club Barcelona, aquesta nota de premsa de Moussa Sissoko.
El tema hace bola. Se me hace bola el tema.
I esperi, que queda el cap de setmana, i arriba ja, el dilluns, ja. I embolica que fa fort. En plana poliesportiva, en marxa a la primera ronda de play-offs de la lluita pel títol ACB. Ahir, gran victòria de la penya, 100-68 contra el Tenerife. Això recordo que va al millor de 3. Segon partit a pista del Tenerife. I avui entra en joc el Futbol Club Barcelona davant del Gran Canària, a treure's l'espina de la derrota a la final de l'Eurolliga. A l'Unis Girona tenim nou entrenador, Bernat Canut. Sí, fins aquesta temporada entrenador del Cadí la Seu. Deixa el Cadí la Seu, passa a entrenar al Unis Girona. I al marge d'això, recordem, protagonistes de Levante, Les Planes i del Espanyol femení en aquest partit que decidirà quin dels dos equips és equip de primera divisió femenina la propera temporada. I per parlar de la final de la Lliga de Campions, tindrem un protagonista.
Qui?
Ha jugat al Madrid. Ha jugat al Barça. Ha guanyat la Recopa amb el Barça. Ha guanyat la Champions amb el Madrid. Ha treballat per Johan Cruyff i ha treballat amb Julen Lopetegui. 3:05 de la tarda, Esports Cope. No, va. Si les comunicacions són propícies, va. En parlarem amb Albert Celades.
Vale.
Albert Celades, d'aquesta final de la Lliga de Campions, i estarem, evidentment, amb els companys enviats especials a París que viuran aquesta finalíssima entre el Liverpool i el Real Madrid. Qui guanyarà la Champions, senyor Cruz? El Liverpool o el Madrid?
Jo crec que el Madrid.
Com es nota que tenim força audiència madridista a Esports Cope?
No, és
una de les preguntes del dia.
Sí.
Ara mateix, Liverpool, 40%, Real Madrid, 60%.
Escolti'm, jo no sóc del Madrid.
Absolutament en contra del que diuen les cases d'apostes.
Jo sóc culer i crec que el Madrid guanyarà aquesta Champions. Les cases d'apostes tampoc li donaven guanyador al Madrid amb el City ni amb el PSG,
home, per exemple. Les cases d'apostes no controlen intangibles.
Vale, doncs ja està.
No controlen intangibles.
El Real Madrid en aquesta Champions ens té acostumat a molts intangibles.
Sí, clar, tots els dies es festa.
Bueno, d'entrada i... 3. D'entrada 3.
Bueno, ja.
Vale, doncs ja està.
No hi ha 2 sin 3, vale, però el refranero no hi ha res del quarto.
Vale, doncs vale. Ja està.
Qui pujarà? Pujarà l'Espanyol femení a primera divisió femenina? Sí o no? És la pregunta més en clau blanc i l'ova del dia. Creu que pujarà el 68% de copenautes, creu que no al 32%.
José Luis, moltíssimes gràcies.
Bon cap de setmana, senyor Cruz.
Igualment, que vostè ho deixi i ja parlarem dilluns. Ja li veuré la cara dilluns.
Ja parlarem dilluns.
Cuida't. Tota la informació esportiva de casa a Esports Cope des de les 3 de la tarda amb el Joan Batllori. De seguida parlarem de la llei del sí a sí, però abans ja sabeu que pot seguir encaixant-te, com a José Luis sempre es queixa d'aquest tipus de finals de la vida, o fer alguna cosa per canviar-la i ser més feliç. José Luis, Prozafran és el millor complement per ajudar-te a tenir un funcionament psicològic equilibrat. Un producte 100% natural. Demana ja Prozafran a la teva herboristeria, dietètica o farmàcia més propera, perquè ser feliç és a les teves mans amb Prozafran. I de seguida parlem amb el catedràtic de Dret Penal de la Universitat Abat Oliba Ceu, el senyor José Ramón Agustina, sobre aquesta llei acabat d'aprovar ahir mateix al Congrés, la llei del sí és sí, aquí. A migdia, Cope Catalunya y Andorra.
Escuchas Mediodía Cope y recuerda, este lunes a las 7 de la tarde...
La realidad de las distintas ciudades, capitales, provincias de Andalucía. Mira, ahora mismo estamos en una terraza.
Ángel Expósito enciende la linterna de Cope desde Córdoba para poner voz a las preocupaciones de los ciudadanos andaluces antes de las elecciones del 19 de junio.
Cuando te emocionas con el taladro y originas un pequeño daño colateral provocando un apagón en todo el edificio, ¿qué seguro elegirías?
¡Vecino!
Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La mejor atención siempre con personas.
Oye,
¿Sabías que en Carrefour siempre puedes ahorrarte un dinerito?
¿Quieres ahorrar full? 3x2 en Carrefour.
Hasta el 9 de junio, 3x2 en más de 3.000 productos, como en todos los helados Magnum. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Conoces el gel íntimo de Dr. Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Dr. Tree, la cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado. Protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Que Movistar Prosegur Alarmas tenga un servicio que guarde las llaves de tu casa y acuda frente a cualquier emergencia mientras estás de vacaciones, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es esta superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de mayo. Adelántate al verano e infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Javi acaba de cambiar su seguro de moto a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 73 euros y con lo que he ahorrado me he comprado un casco nuevo. Y además puedo solicitar la grúa con un solo clic gracias al servicio de geolocalización.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de moto. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sabes que soñaré.
El Congrés ha aprovat la llei de només sí és sí, que estableix una nova definició de consentiment sexual, entre altres coses, per exemple, la penalització per distribuir imatges sense consentiment. Això és una referma, perquè això ja estava penalitzat, però hi ha d'altres coses d'aquesta llei que val la pena pensar. Amb el catedràtic de Dret Penal de la Universitat Abat Oliba Feu, el José Ramón Agustina. José Ramón, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Està clar que sí és sí, però no sé la llei si ho deixa tot clar i de quina manera deixa clara, sobretot. Però primer, parlava de les imatges i de caràcter íntim i aquesta difusió sense consentiment, però jo pensava que això ja estava penat.
No, a veure, efectivament ja està penat. L'article 197.7 ja preveu un delicte específic que criminalitza la difusió d'imatges íntimes que han estat obtingudes prèviament en consentiment, però que s'han difós a tercers sense el consentiment de la persona afectada.
D'acord.
Això ja està previst com a delicte contra la intimitat i aquesta llei no ha modificat aquest tipus penal. L'únic que ha establert és una sèrie de mesures per facilitar ajudes públiques a les víctimes l'objectiu de la llei és erradicar violències sexuals. I entre aquestes violències sexuals s'inclouen les violències de caràcter digital, no? I en aquest sentit es fa al·lusió també a la difusió de sexting.
D'acord. Vull dir, llavors, el que fa és donar més voltes al cargol per intentar ajustar més la llei, no? Per intentar afinar. Seria això?
Bueno, és que aquesta norma en realitat preveu disposicions molt diferents. Unes més de caràcter preventiu i programàtic i d'ajudes públiques, i altres, i és curiós perquè es fa amb una disposició addicional, preveu modificacions en el text del Codi Penal, de caràcter substantiu, on sí que es modifiquen alguns delictes de manera molt important, que són els delictes d'agressions i abusos sexuals. Però en relació al delicte de difusió d'imatges íntimes no es modifica, amb caràcter substantiu. El que sí que es modifica és que les víctimes de sexting, de difusió de sexting, entraran dins del paquet de mesures que ajuden a les víctimes a refer la seva vida arran del delicte.
Sí, al final una de les qüestions que quedaven clares, estaven parlant també aquesta lliga, volia entrar directament en el tema de la prostitució, i ho han deixat fora, al final. Ho han deixat fora. No sé si és un tema que habitualment s'obre i es tanca, s'obre i es tanca. No s'acaben d'atrevir a entrar directament, a intentar fer alguna cosa amb tot això.
Bueno, es veu que hi ha una forta discussió dins dels partits més progressistes amb si s'ha de criminalitzar o no, doncs sobretot els clients de la prostitució, no les prostitutes que exerceixen, sinó els clients que s'abusen d'una situació de explotació de les dones, no? Aquí hi ha un parer pues, molt diferent dins dels dos partits del govern i llavors s'ha ajornat aquest debat per un moment posterior. Hi ha tota una sèrie de discussions a nivell de política criminal, si s'ha de criminalitzar o no la clientela de la prostitució. I en concret es preveia en la modificació del Codi Penal, no sé si ha quedat o no, perquè no m'ha quedat clar, hi ha hagut tota una sèrie de discussions extraparlamentàries, jo el debat no el vaig seguir ahir, sincerament, però hi havia una inclusió, s'havia inclòs en el projecte de llei la terceria locativa, que és criminalitzar a la persona que afavoreix la prostitució voluntàriament, o sigui, la prostitució consentida, sense cap tipus de coacció, mitjançant la posada a disposició d'un local, no? I, de fet, el Codi Penal establia, amb aquesta modificació, també es decretava, ja no facultativament, sinó obligatòriament, la clausura temporal o definitiva del local.
No, sembla que al final no l'ha inclòs, eh? El text no inclou ni això que estàs explicant de la terceria locativa, ni la penalització en presó i multa del proxenetisme. Al final, el text, aquestes dues coses han quedat fora del text. La llei en seu conjunt, i pel que has pogut veure, és bona? Ens fa avançar?
Bueno, anem a veure si ens fa avançar en el sentit que es donen una sèrie d'ajuts públics a les víctimes de totes les violències sexuals. I s'estableixen tota una sèrie de mesures de prevenció i d'informació amb caràcter general, a nivell educatiu, a nivell dels programes públics. Això, evidentment, s'haurà de veure una mica com queden a nivell reglamentari, com es desenvolupa tot aquests principis programàtics, no? Però, en principi, home, doncs, sempre és bo que l'Estat procuri ajudar les víctimes, i especialment d'aquest tipus de delictes, a refer la seva vida. Això és molt positiu, no? Mm. L'altra qüestió és si a nivell tècnic les modificacions que es fan en els delictes d'agressió i abús sexual tenen sentit o no. Aquí ja sí que la doctrina, hi ha molts parers molt diferents sobre si era oportuna o no aquesta modificació, i sobretot el problema més important, que de fet és l'eslògan de la llei, el solo sí és sí, això planteja en realitat una problemàtica que no es resol amb la llei, perquè el problema serà un problema de prova que tindrà el jutge en un escenari que no ha canviat i no canviarà, en principi no hauria de canviar perquè es facin més programes de prevenció a les escoles. Tant de bo canviï l'escenari, però en principi en la nostra societat estem abocats a moltes situacions en les que les persones dins d'aquest model d'oci nocturn doncs consenteixen amb unes circumstàncies que no són les ideals i que donen lloc a un espai de molta ambigüitat que després el jutge es troba al davant i ha de resoldre, tractant de buscar indicis. I en el fons els indicis sempre hauran de pivotar sobre la declaració de la víctima. Llavors, jo sí que creo, és un eslògan que està molt bé i a nivell pedagògic i a nivell de programes públics, però el problema és que quan l'intentes insertar en el procediment penal
és més difícil,
on regeix un principi de presumpció d'innocència, això és molt més problemàtic. I a la pràctica no és tan fàcil com sembla que es vol dir en el... Bueno, no,
José Ramón, mira, sembla, i ara faré una pregunta fora del teu àmbit professional, en aquest cas, de la teva especialitat, però sembla que volem, o es vulgui, que està bé la llei, vull dir, no dic que no, que no s'ha dit de legislar absolutament tot, però això té més pinta d'un problema d'educació social que no pas d'una cosa que es vulgui resoldre amb una llei.
Bueno, evidentment, tots els problemes que la llei i que la justícia intenta resoldre són problemes socials previs, no? I aquí hi ha un problema social molt greu, no? D'educació sexual i de respecte de la dignitat de les dones. I en aquest sentit la llei dona un pas endavant, positiu, perquè intenta resoldre els problemes, però en el final ens trobem en una situació social que no ens ajuda, que és que la societat tolera una sèrie de una forma d'interaccionar sexualment que planteja molts problemes, perquè ho sabem tots, la gent jove i no tan jove, pues tolera que hi hagin situacions de interacció sexual on el discerniment no és tan fàcil d'esbrinar. O sigui, és a dir, quan la gent s'alcoholitza o consumeix drogues i en aquest sentit interacciona amb altres, amb aquesta situació s'exposa a un risc voluntàriament on després es donen situacions de molta confusió, de molta confusió.
Doncs José Ramón Agustina, catedràtic de Dret Penal de la Universitat Abat Oliba Feu, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bon dia, gràcies. Parlem del cap de setmana passat. Amb aquesta onada de calor que vam patir, que es va carregar, parlava abans del blat i del cereal, doncs, clar, l'altra qüestió són els incendis. No havia començat encara la campanya de prevenció d'incendis, encara que la prevenció ha de ser tot l'any, però quan comença en aquesta època encara més. De seguida parlarem d'aquesta campanya d'incendis que està a punt de començar amb el cap de prevenció d'incendis forestals de la Diputació de Barcelona, el senyor Jaume Minguell, i en parlarem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Fuera llamadas, fuera reuniones interminables, fuera ese atasco en hora punta, fuera trabajo, dentro esa playita. Eso es. Vuela con Vueling a más de 100 destinos desde 24,99€. Es verano, vete fuera. Vueling. Consulta condiciones en Vueling.com.
¿Sabe que una silla de ruedas equivocada puede producir escaras y agravar el dolor de espalda? En Gracare somos especialistas en sillas de ruedas desde hace más de 30 años. Analizamos sus necesidades de movilidad y la accesibilidad de su hogar y le sugerimos la silla más adecuada para adaptarla a su medida. Gracare está en Barcelona y en Tarrasa. Informes en el 93 490 26 29 o en gracare.com. La guerra de Ucrania ha provocado la mayor ola de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 1,5 millones de personas han dejado su casa. Te necesitamos para ayudar a los afectados por el conflicto, garantizándoles el acceso a la alimentación, agua potable y servicios básicos. Puedes realizar tu donativo en caritas.barcelona o mediante el Bizum 33381. Caritas con Ucrania.
L'actualitat financera i els personatges més representatius de l'economia a Duros a quatre pessetes, amb Quim Esteban, diumenge a partir de les 11 del matí a COPE Catalunya i Andorra.
Ahora que todo sube, Democratest quiere facilitar la vida a las personas. Por eso ha tomado la decisión de bajar más sus precios. Ahora tu test PCR solo te costará 50 euros y el de antígenos solo 23 euros. Con certificado en español e inglés válido para viajar por todo el mundo. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
En el año 1963, es la historia de una canción, Phil Spector creó este Be My Baby que cantaron las Ronettes.
Porque nadie vive la música como él. Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
Dicen que indudablemente es una de las mejores canciones pop de la historia. Hoy me he traído la versión de la...
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Cuál podría ser la solución, aparte de esperar para que baje la inflación?
Pues la solución es producir más y producir.
¿Qué es
más?
¿Y cuáles son los síntomas del melanoma?
El melanoma no es ni más ni menos que un cáncer en esta ocasión de la piel.
¿Qué debemos hacer si, por ejemplo, nuestra hija o una conocida no está siendo bien tratada por su supuesta pareja?
No es fácil, Ángel, porque por lo general la víctima de violencia no cuenta que está sufriendo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Minut per sobre de dos quarts de dues del migdia. Pum, la campanya de prevenció d'incendis. Com funcionarà? Quines són els punts? I, sobretot, la prudència bàsica que tots hem de tenir quan passegem per la muntanya. No oblidem que un percentatge força important de Catalunya és bosc. Parlem amb el cap de prevenció d'incendis forestals de la Diputació de Barcelona, el senyor Jaume Minguell. Jaume, bon dia, benvingut.
Molt bé, com estem, José?
Molt bé, encantat de parlar amb tu. Bé, parlava que precisament d'aquesta calorada que hem tingut el mes de maig, no sé si... Clar, això, el canvi climàtic, segurament ens ho donarà més sovint. No sé si aquestes campanyes que s'hauran d'avançar, les campanyes de prevenció d'incendis.
Sí, correcte. De fet, les campanyes de prevenció d'incendis, com a prevenció, haurien de durar tot l'any, perquè justament són prevenció que passi l'emergència. De fet, duren tot l'any. Sí que és veritat que la part més intensa de la campanyes de prevenció solen ser, diguem, més orientades a la informació a l'opinió pública, com més a prop estem del moment de màxim risc, i és veritat, cada vegada el que estem detectant és que aquest períodes de màxim risc, sobretot els dies de risc extrems, s'estan allargant.
Clar, jo em referia precisament a aquesta campanya que comença, penso que és el dia 21 de juny, no? Amb sí, l'estiu és que en comença tota la història. Clar, hem de prevenir incendis tot l'any, perquè no oblidem que aquí al Mediterrani tenim uns hiverns habitualment secs, i això també fa molt. En què consistirà aquest any, en què consisteix aquesta campanya d'informació i vigilància que es fa?
Bé, aquest any, com seguint la tradició i seguint la manera de fer la Diputació i el Servei dels Ajuntaments, el que fem és iniciar el pla d'informació i vigilància d'incendis forestals, que com bé deies comença el dia 21 i s'allargarà fins a primers de setembre. En el que fem és desplegar unitats de vigilància i personal en torres de guaita per tot el territori, bàsicament amb dos objectius principals. El primer és sensibilitzar la població, és a dir, hem de poder informar la gent que va a un any natural i que fa activitats de tot tipus, professionals o no, doncs perquè es minimitzen els riscos. Si no tenim una ignició, doncs no tindrem un incendi, és relativament senzill. I hem de pensar que la majoria d'aquests incendis que tenim al nostre territori són per negligències o descuits o per imprudències. I després, per altra banda, una detecció ràpida i precoç. En els moments de màxim risc, doncs, arribar ràpidament a l'incendi pot suposar la diferència entre tenir un gran incendi forestal, que és el que realment ens preocupa, o tenir un incendi més o menys manejable dins de la capacitat d'extinció dels nostres equips professionals i voluntaris, que són molt, molt bons.
Que penseu una cosa, només a la província de Barcelona el 60% del territori és forestal, que és una xifra a tenir en compte. En quin moment, per exemple, quan arriba l'estiu, aquest estiu passat ja vam veure, no?, el tancament dels parcs naturals, no?, per evitar l'accés. En quin moment, quin és la senyal que diu hem de tancar per evitar desgràcies, per prevenir el màxim possible?
Bé, aquesta és una decisió extrema. Hem de pensar que tancar un espai, per començar, no és gens senzill, perquè no tenim un espai natural amb tanques, sí, com altres territoris del país, i per tant tancar-lo és complicat i és complex. La decisió normalment ve donada per acord de l'Infocat i és una decisió extrema i normalment va vinculada a episodis de risc extrem a nivell de pla alt, a nivell 3, i on realment el que realment preocupa és que tenir un episodi de simultaneïtat d'incendis, perquè serien inabastables. Bé, i llavors és quan realment en aquests dies puntuals i extrems es donen aquestes consignes.
Jo no sé si tens les dades, Jaume, dels incendis que hem patit els darrers anys. Quin percentatge d'aquests incendis són provocats i quins d'altres són per descuits o qüestions així?
Incendis provocats, a diferència d'altres regions, en tenim relativament pocs, molt pocs.
Millor.
Sí, realment el que tenim són descuits, imprudències, negligències, simplement, doncs situacions catastròfiques o desastroses en el sentit que tu no pots preveure, doncs un accident d'un vehicle. Són incendis que hem tingut, els importants els incendis, un accident d'un vehicle que s'atura en un voral, doncs s'incendia el vehicle i això es propaga a la zona forestal, o una maquinària que està treballant i també té un accident, o una imprudència en una radial en un moment en què en qualsevol època de l'any doncs seria una actuació habitual i que no generaria més risc, però en un moment de dia en màxim risc extrem, en unes condicions determinades, doncs es genera un incendi. Tenim també imprudències i també deixadesa de vegades, doncs tot el tema de les burilles, dels vehicles. Doncs bé, això són circumstàncies que no podem classificar com incendis provocats, perquè en el fons no hi ha una voluntat explícita, no?, de provocar aquest incendi.
Una de les qüestions bàsiques per evitar o per fer prevenció d'incendis és la neteja del bosc. S'han invertit uns milions en fer-ho, però també depèn molt de cada persona. Què hem de fer els que ens agrada, sobretot a l'estiu o a l'hivern, és igual, passejar per la natura, què hem de fer, quines prevencions clares hem de tenir per no cometre imprudències? Suposo que aquí la primera qüestió és tenir sentit comú, no fer foc al bosc, per començar.
Bé, aquest és un element essencial. Tu has comentat sentit comú, és a dir, no ens hem de complicar molt. És a dir, qualsevol element que pugui generar calor en un moment d'un dia on ja tinguem molta sequera acumulada, tinguem vent, tinguem baixes humitats, tot allò que ens pugui generar el més petit dubte de si es podrà provocar un incendi, no ho fem. Després hi ha el tema de deixalles, que intentem evitar. És un tema de consciència social i de com accedir al medi natural, però és molt freqüent, és extremadament freqüent, les deixalles al medi natural, un vidre, un element que pugui fer un efecte lupa. Aquestes coses no són freqüents, però com que tenim tanta quantitat d'aquestes deixalles en el medi natural, doncs la veritat és que el risc va creixent amb la probabilitat. Quan estiguem a casa nostra, també és un element important, dins la nostra parcel·la, sobretot en aquests espais de contacte entre la part forestal i la urbana, anem amb prudència, als petards, a les barbacoes...
A les orilles.
Exactament, és a dir, al final són elements que poden provocar una petita ignició i que ja en una situació normal d'hivern o de dies com els que tenim ara, que està plovent, doncs generen poc risc, la probabilitat de que hi hagi un incendi és molt baixa, però que si no tenim l'acostum d'evitar-les de forma permanent, doncs el dia que arribarà el dia de risc probablement doncs tiraré la orilla per la ventanilla, igual per la finestra del vehicle, igual que ho faríem doncs la resta de l'any.
Doncs tant de bo aquest estiu sigui un estiu tranquil, en qüestió d'incendis forestals, tant de bo sigui així. Senyor Jaume Minguell, cap de l'Oficina de Prevenció d'Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs prudència al bosc, prudència a les zones forestals. De seguida parlarem d'educació de lleure. És a dir, ara arriben les vacances d'estiu, amb els nanos, parlarem dels beneficis als que se'ls d'estiu, dels esplais, i del que es diu educació de lleure. Però hi ha límits, per exemple, a tot això, i també activitats extraescolars. Parlarem amb una persona que en sap molt de tot això, el professor del Departament de Pedagogia de la Universitat de Girona, el senyor Pere Soler, i en parlarem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Síguenos en Twitter en @COPE i en facebook.com/COPE.
Es un programa cultural sin pretensiones y sobre todo está hecho por gente que no solo ama el cine, sino gente que sabe transmitir su amor al cine a los demás.
Classics con José Luis García.
Los clásicos del siglo XX.
Esta semana, retorno al pasado con Robert Mitchum y Kirk Douglas. El viernes por la noche, en 13.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Un portátil.
Haz realidad tus sueños con la financiación total. Hasta 12 meses para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés. Para que te lleves ese portátil con Windows 11 casi sin enterarte.
Financiación total. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el jueves 2 de junio. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Qué pena que dejáramos la piel a media siempre. Qué pena que cambiáramos las llaves por los besos. Qué pena que llenáramos de piedras las maletas que lleva. Y me acuerde de ti con la puerta abierta y en el aire que movela.
Parlem dels beneficis dels casals d'estiu. Parlem dels beneficis de l'educació de lleure. Ara venen 3 mesos amb els nanos a casa, mare meva. Què fem amb ells? Clar, l'opció de pantalles no és la més indicada. Evidentment, casals d'estiu i esplais és una qüestió ideal, però també és una qüestió que arribi a tothom. Que aquí és on està el problema. Que arribi absolutament a tothom, a les famílies que s'ho poden permetre i les famílies que no s'ho poden permetre. Tenim al telèfon el professor del Departament de Pedagogia de la Universitat de Girona, el senyor Pere Soler. Pere, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per atendre'ns, Pere. Bé, com és d'important que els infants facin colònies i cases d'estiu?
Home, jo diria que, en primer, la primera idea central que les famílies haurien de tenir present és que quan parlem d'activitats de lleure del tipus colònies, casals, campaments, rutes, tot el que seria aquest món del temps lliure organitzat o promogut des d'entitats amb una voluntat educadora, estem parlant de lleure educatiu. I aquest qualificatiu educatiu no és menor, perquè és el que determina que aquestes activitats també tinguin, com té l'escola en un altre nivell, una intencionalitat clara pedagògica, educativa. I si ens fixem en els mesos de l'any, sí, a l'estiu, 3 mesos de l'any són una quarta part del temps anual, diguem-ho així, no? Mm. La possibilitat o l'oportunitat que aquest lleure sigui educatiu no és menor, perquè estem parlant d'una quarta part del temps de la vida dels infants, no? Mm. Per tant, jo diria és molt important que es tingui present la qualitat i el benestar dels infants durant aquest temps de lleure, esclar.
Quan parlem de lleure educatiu, clar, ho hem d'entendre d'una altra manera. No és l'educació habitual de les classes ordinàries de tota la resta de l'any.
Exacte. I aquesta, precisament, és la virtut que té aquest temps, que d'alguna manera complementa des d'una altra perspectiva, d'una altra estratègia, una altra metodologia, i fins i tot, si anem al fons de la qüestió, amb una alta intencionalitat, malgrat les dues que són educadores, el temps escolar. El temps escolar és fonamentalment, no exclusivament, un temps dirigit, és un temps que ve determinat per un currículum establert, és un temps que centralitza la seva principal activitat, almenys encara avui, a dintre de les parets de l'escola i fonamentalment a l'aula, amb un grup determinat. És a dir, té uns condicionaments que determinen un tipus d'aprenentatge moltes vegades descontextualitzat i poc vivencial. No dic sempre, però dic majoritàriament. En canvi, el lleure és un temps habitualment volgut, desitjat, amb grups no determinats, on es barregen les edats, on no tens un professor majoritàriament que fa el teu aprenentatge o disciplinar amb les assignatures, on la major part de les activitats són a l'aire lliure i on no hi ha un currículum determinat, malgrat es treballen moltes de les competències bàsiques o transversals que avui articulen les necessitats, com a mínim, bàsiques de la nostra vida, no?
Clar, el problema és com fer arribar totes aquestes casals, colònies, totes aquestes activitats d'estiu d'aquesta època a tots els infants. Aquí, possiblement, és on està el punt, no? Que tots puguin gaudir d'una situació així.
I aquest és un dels reptes, jo diria, importants que té l'administració, i en aquest cas, malgrat tota l'administració en el seu conjunt té responsabilitat, jo crec que aquí hi ha un marge de maniobra molt important que haurien d'assumir les administracions municipals, els municipis, els ajuntaments. Mm. Els ajuntaments, malgrat no tenir l'obligació, diguem-ho així, d'organitzar aquest programa de vacances, de lleure públic, diguem-ho, en termes d'universalitat, sí, i destinat a tots els infants i joves del seu municipi, malgrat no té l'obligació, és una de les característiques que determina aquells municipis que han fet un pas ferm cap a un model de ciutat educadora, compromesa, equitativa, d'atenció i benestar a l'infant i la joventut, i els que per diferents raons no han pogut o no han sabut fer-ho, no? Nosaltres, en el grup de recerca que abans hem esmentat, hem acabat de publicar una guia que porta per títol Els casals d'estiu, una oportunitat 360, guia per a la implementació municipal, que la trobareu disponible i descarregable a la xarxa, per tant, es pot baixar tot el llibret amb tot el contingut. I el que fem és justament una crida als ajuntaments a veure com poden assumir el repte d'articular un programa de vacances on l'equitat en el lleure educatiu sigui un dels reptes principals, juntament amb la qualitat, la governança i el treball en xarxa. Vol dir el treball, no que sigui una responsabilitat de l'Ajuntament organitzar i fer tota l'oferta, però sí de liderar-la i de convidar a entrar en aquesta oferta a totes les entitats, associacions, iniciatives que sovint ja existeixen els municipis, però que moltes vegades munten entitats només per als seus socis a uns preus inassequibles per moltes famílies, i d'altres que per potser qüestions culturals o qüestions de diversitat diferent no arriben a tenir la informació i el coneixement, i com deies abans, la percepció de la importància que té també un lleure educatiu de qualitat, no?
Aquest és el clar. I segurament, i un cop més, arribem a les polítiques municipals, que són capdals per moltes coses, entre altres aquestes, no? Possiblement és la primera administració amb la que ens topem, la més propera a tots els ciutadans, els ajuntaments. Fins a on hem de carregar els nanos amb activitats extraescolars, de lleure i de més? Quin seria el límit?
Home, clar, no hi ha un límit establert, i jo diria que el sentit comú és el que ha de predominar aquí. Per descomptat, jo personalment no seria partidari d'ocupar tot el temps dels nens i les nenes en el temps de lleure de l'estiu, ni ocupar-lo tots els 3 mesos, per descomptat. Però tampoc a l'inversa. Si no hi ha una proposta alternativa de tipus familiar o de tipus de la pròpia barri on que visqui, que no sigui una activitat organitzada, però que hi hagi una colla, que hi hagi una associació de veïns, que hi hagi un entorn natural, diguem-ho així, on ja hi hagi la voluntat i el desig d'implicar-se en activitats que tenen lloc en el mateix entorn. És a dir, quan l'infant o el jove es troba que no sap què fer i passa el dia connectat a la xarxa, jugant a l'ordinador, mirant la tele, estant majoritàriament sol i no té una colla d'amics o amigues amb els que fan tot tipus de diversitat d'activitats, on aquest temps no es convida amb altres temps, potser per lectura, pel seu compte, el que sigui, m'és igual, eh? I alguna activitat esportiva, perquè ja té una colla al barri, no els que juguen, salten i ballen i fan de tot. Quan això no es dona de forma natural, és quan és desitjable que aquests infants i joves, en alguna part del seu temps de lleure, participin en aquestes activitats.
Doncs, senyor Pere Soler, professor del Departament de Pedagogia de la Universitat de Girona i membre del grup Liberi de Recerca d'Infància, Joventut i Comunitat, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. Molt amable.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Va, i de seguida farem una recomanació de cara al cap de setmana. No tindrem cinema avui. Avui, habitualment, és el Víctor Esquirol que ens presenta les novetats, però porta 2 setmanes. El Festival de Cans, que està incomunicat pràcticament de tota la feina que té i no té ni un minut, suposo, i espero que la setmana vinent ja el tindrem amb nosaltres, però ell encara està allà, al Festival de Cans. Així que us recomanarem avui la visita d'un museu. Parlarem del Museu del Còmic i l'Il·lustració de Sant Cugat amb unes peces fantàstiques. De seguida en parlem aquí a migdia a COPE Catalunya i Andorra.
Síguenos en Twitter en @COPE i en facebook.com/COPE.
Enriqueta, la operación bikini ya está aquí. Necesitamos adelgazar, deshincharnos y bajar de volumen. Cuéntanos tu método.
Con el plan 1-2-3 adelgazarás. Es real y saludable porque vas a perder peso más rápido de lo que piensas. Es apto para todos, sin gluten, sin azúcar, sin lactosa, para veganos, diabéticos e hipertensos. Y regularás tus niveles.
Es natural, con registro sanitario, no son batidos y en solo 3 semanas perderás peso y volumen. La primera semana limpiamos.
Nos deshinchamos, evitas la retención de líquidos y bajas 3 kilos de volumen. Son sobres de piña.
Segunda semana, drenamos.
Desaparecen los michelines y la grasa abdominal. Son sobres de naranja.
Y la tercera semana son cápsulas captagrasas.
Y total de 3 a 7 kilos menos en 3 semanas. Llámame 650 51 52 53. Es económico y sin gastos de envío. ¿Y de regalo?
Las 3 tisanas. Detox, más drena, más lipo y el gel adelgazante con rolones. Solo pasándolo por la barriga o las caderas pierdes centímetros mágicamente. 650 51 52 53. Evoluciona con tu plan 1-2-3.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Abans de la les pantalletes abans de tot això, d'aquests entreteniments, dels multicanals de televisió, els que tenim una certa edat ja gaudíem d'una televisió pròpia, els còmics. Hem crescut amb els còmics, el nostre sentit de l'humor s'han fet amb Mortadelo i Filemón i d'altres, i hi ha un museu que reflexa tot això, Museu del Còmic i la Il·lustració a Sant Cugat. Parlem d'això, d'aquest viatge amb el Paco Baena, del Museu del Còmic. Paco, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días. Bien, bien, todo bien.
Bueno, yo estaba hablando que los que nos hemos crecido con decenas de publicaciones semanales de cómic, podemos revivir un poco cómo fue nuestra formación, nuestra infancia en este caso.
En el museo te refieres,
en el museo,
¿no?
Sí, sí, claro, en el museo.
Sí, sí, sí. Claro, bueno, yo creo que, no sé, es un museo como para 40 generaciones o más, ¿eh? Es decir, es un museo que engloba básicamente toda la historia del TVO en España, o del cómic, o de la historieta, y que va desde 1865, que es el TVO, digamos, más antiguo que hemos podido localizar, y además el único ejemplar que existe está en el museo, se puede ver en el museo, y acabamos en los años ya en el siglo XXI, digamos.
¿Cuál es este ejemplar que has dicho, el más antiguo?
Un ejemplar que se llamó En Caricatura, y es de 1865. Hasta ahora era desconocido, pero bueno, uno de estos hallazgos que los que hemos fundado y creado el Museo del Cómic, pues teníamos en nuestros archivos.
¿En qué momento decidís fundar un Museo del Cómic?
Pues yo creo que lo principal ha sido básicamente un poco por pasión, por el medio, ¿no? Por amor al arte, ¿no? Y luego porque estábamos cansados de esperar el museo que siempre se habla, que es el de Badalona, o era el de Badalona, y que nunca llegaba, ¿no? Y entre una serie de aficionados y coleccionistas siempre hablábamos de la posibilidad de hacer algo, pero claro, no era fácil porque necesitábamos un espacio, etcétera. Y al final tuvimos el espacio, un espacio privado de uno de los fundadores, José Luis Villanueva, y que es un edificio del siglo XV dividido en tres plantas. Y bueno, y ahí hemos montado un museo muy completo, la verdad.
Bueno, de hecho, tú de esto sabes, porque sabes, has publicado algún que otro libro dedicado a todo esto,
sí.
Museo del Cómic y su universo, que se puede extender, tiene muchos tentáculos. Hoy en día, ¿cómo ves a los jóvenes relacionados con el cómic? Porque claro, yo veo a mi hijo y digo, pues que mi hijo no ha tocado un cómic en su vida. Le da pereza, digo, y yo le explico lo que te estás perdiendo.
Claro, claro. No, nuestra experiencia es verdad que un museo siempre es piensas más en historia, ¿no? Piensas más en gente mayor que ha vivido algo de lo que allí expones, ¿no? Pero, por lo tanto, no es un museo, por lo que nosotros estamos viendo como experiencia, los jóvenes no son demasiado apasionados por los museos. Sin embargo, la mayoría son consumidores de superhéroes o de mangas, ¿no? Pero el público, por ejemplo, una de las sorpresas que hemos tenido en el museo es que vienen muchos colegios a visitarlo, ¿no? Y niños desde los 5 años para arriba, bueno, la verdad es que nos quedamos impresionados de, primero, de lo que saben, segundo, de la curiosidad que muestran, y salen encantados, la verdad, porque luego hacemos pequeñas clases de dibujo para divertirles, pero es verdad que los jóvenes en general no están demasiado metidos en el medio, salvo, como te digo, pues esas parcelas de superhéroes y de manga.
Bueno, hay de cómics y historietas, por ejemplo, la revista El Jueves sería una de las que está sobreviviendo por ahora.
Pues sí, y hasta el mes pasado tuvimos una exposición sobre los 46 años de vida que tiene ya El Jueves, una exposición preciosa, comisariada por José Luis Martín, que fue uno de los fundadores del Jueves, y bueno, y ahí sigue la revista.
¿Qué ha marcado más, Roberto Alcázar y Pedrino, Mortadelo y Filemón?
A ver, sin duda, a ver... Y es verdad que depende de la generación.
Y la generación, correcto.
Mira, yo te puedo poner dos. Hombre, obviamente hoy si preguntas eso todo el mundo te va a decir que Mortadelo y Filemón, entre las cosas, porque Ibáñez es ya universal, ¿no?
Claro, yo respondería Mortadelo y Filemón porque tengo la sensación, y corrígeme, que tú eres el que entiendes de esto, que si en el planeta Tierra pudiéramos escoger uno de los 10 autores de cómic, Francisco Ibáñez entraría ahí.
Es absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Y además, incluso esta afirmación que haces está reconocida a nivel internacional, ¿no? Quizá aquí, en España o en Barcelona, o en su ciudad, donde nació, pues a lo mejor no está teniendo todo el reconocimiento que merecía, que merece. Me refiero desde el punto de vista, digamos, institucional, ¿no? Pero Ibáñez es uno de los grandes, grandes, grandes. Pero retomando la pregunta que me hacías,
sí, sí.
Yo tengo un blog que se llama Te Veo Bajo Sospecha, porque es un blog que analiza un poco las colecciones que nacieron durante el franquismo y demás, ¿no? Y uno de ellos es Roberto Alcázar y Pelín, que es una colección que se inicia en 1941. Bueno, pues la entrada con más, digamos, con más visitas de todas las que tengo puestas, que tengo como 300 entradas de 300 colecciones de personajes, es Roberto Alcázar y Pelín.
Exactamente.
No está Mortadelo y Filemón, porque Mortadelo y Filemón en esos años del franquismo no estaba, ¿eh?
No, el franquismo eran estos tebeos, no sé, tipo Hazañas Bélicas, tipo Roberto Alcázar y Pedrín, tipo Jabato, Capitán Trueno, que transmitían estos valores patrios de muy del régimen en esa época.
Sí, claro, lógico.
Bueno, y ya para acabar, Paco, ¿por qué hemos de visitar el Museo del Cómic? ¿Qué vamos a encontrar y cómo vamos a salir de él?
Si alguien tiene dudas sobre lo que va a encontrar en el Museo del Cómic, puede mirar los comentarios que hay. No hay ni un solo comentario negativo, todo el mundo se queda fascinado. Hay un aspecto básico que yo creo que es muy difícil de encontrar en el caso de que mañana hubiera otro museo, y es que hay más de 300 o 400, entre 300 y 400 originales expuestos junto con las publicaciones de época, y en muchos casos con una sinergia, digamos, entre el impreso y el original, ¿no? Con lo cual, es una mirada dual muy interesante. Y luego, pues como decimos, es que son casi 135 años de historia los que encierra ese museo, ¿no? Y empieza, como digo, en 1865 y acaba, pues, con Paco Roca en los 2000, ¿no? Es un museo muy completo, mucho, y desde luego muy recomendable.
¿La pieza de la que estáis más orgullosos es esa que me habías comentado, esa pieza original tan, tan antigua?
En caricatura, puede ser, pero hay muchas, ¿eh? Es que cada época tiene su pieza importante. Esa es importante por histórica, ¿no? Pero es que hay muchísimas piezas importantes, ¿eh? Desde un príncipe valiente de Harold Foster, un original precioso, hasta, yo qué sé, es que de verdad no se puede hablar de una sola pieza. Pero tenemos originales desde Ambrose, que fue el padre gráfico del Capitán Trueno, obviamente Ibáñez, con rompetechos, con obviamente Pulgarcito, con todos aquellos personajes que todos conocemos, tipo Petra Criada para Todo, Don Pío,
Vázquez, sí. Escobar con Zipizape, en fin, Jan con Super López.
Eso.
Son los personajes
de hay un poco para todos, ¿eh? Sí.
Pues Paco Baena, del Museo del Cómic y la Ilustración, gracias por esta charla. Y como dice un título de uno de los álbums de Mortadelo y Filemón, Valor y al Toro.
Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Vale, gracias.
A ti, Paco. És parlar de còmics és una mica... M'he posat una mica nostàlgic, fins i tot, amb tot això. Suposo ja la setmana vinent parlarem de cinema amb el Víctor Esquirol, que el tenim perdut a Cannes. En tot cas, que precisament totes les grans pel·lícules de Marvel ja es basen en el que hem parlat avui. Hem parlat de la prequela, en tot cas, eh? Arribem a les 2 de la tarda. Recordeu que totes les xerrades que hem fet aquí al programa, tant arrere a Cope Catalunya i Andorra com a migdia, a Cope Catalunya i Andorra, les podreu tornar a sentir i recuperar a la web de la casa, www.cope.es. Arribem a les 2, continuem explicant tot el que t'interessa amb Mediodía Cope, amb Pilar García Muñiz. Que acabin de passar tots un bon divendres i un bon cap de setmana.